se'n torna a anar cap allà. Doncs amb Joan García Targa, que bé, que és el nostre arqueòleg de capçalera, que tant ens serveix per les sitges de l'Ajuntament com per parlar-nos dels precolombins a les Amèriques. I avui venim per la segona, diguem, per la segona vitola. Joan, bon dia.
Bon dia.
Te'n tornes al Yucatán?
Sí, 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 sóc una persona afortunada i tornem a anar-hi entre els dies 10 i 21, estic jo allà, i anem més d'hora senzillament per una qüestió de permisos administratius amb les autoritats locals mexicanes. Tenim permís fins al dia 21. I per tant, si es excavessin més enllà del dia 21, estaríem cometent un delicte federal, i això és greu.
Això és greu. Això del delicte federal
sona fatal.
Ve de les pel·lícules i sona molt
greu. Sona fatal, sona fatal. Doncs sí, sí. Pues sí, ho seria. I aleshores hem tingut que adaptar amb això, i bueno, ja anirem amb uns que són repetidors i amb uns que són nous, perquè, bueno, tal com hem dit moltes vegades, els diners que obtenim de gent d'aquí, de Sangway, per exemple, i d'una altra persona que mai vol sortir però que també ens ajuda, i aquest any de la Fundació Catalunya Amèrica, amb seu al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, pues, tenim més recursos, podem contractar més gent, i els únics que cobren una remuneració a canvi de la feina són els treballadors maies. La resta que anem, tant en el meu cas com en el cas d'arqueòlegs mexicans, que aquest any s'incorporen alguns de nous, perquè hi ha alguns dels que habituals no poden venir perquè tenen altres feines d'arqueologia, bueno, fem una certa rotació, tota aquesta gent venen gratis i amor, que es diu, i se'ls paga, òbviament, l'allotjament, estem en una casa que ens deixen, i la manutenció, el transport, això, òbviament, que s'assumeix, però venen perquè els interessa, o perquè són estudiants d'últim curs i volen fer currículum, o perquè són gent ja amb una certa experiència i volen fer currículum, o perquè som uns apassionats, i no tant pel currículum, sinó perquè ens agrada, doncs també ho fem.
Esteu excavant a un jaciment que es diu Ixbatán?
Es diu Ixbatum.
Ixbatum.
Que en maia vol dir lloc on es recull l'aigua. Aleshores, no estem excavant ben bé. El que estem fent, i vam fer l'any passat, va ser... Aquest és un lloc que jo vaig conèixer fa molts anys, l'any 94, perquè em van encarregar anar-lo a buscar amb un GPS, que era de la mida d'una sabata. Vale.
L'any 94, els GPS.
L'any 94, sí, sí, però era un GPS que funcionava molt bé. I aleshores vam fer un primer plànol d'aquest lloc. Això està al mig de la selva, és un lloc molt bonic, al voltant d'una sèrie de punts d'aigua, de cenotes i d'aguades, és un lloc molt bonic, però que està bastant retirat, diguem-lo d'una forma fina. Vale. Aleshores, el que ens ha donat permís l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, que és la institució mexicana que té competències amb això i que ens supervisa, és per fer prospeccions, és a dir, recorreguts en superfície, situar plataformes, és a dir, cases on vivien els maies, i fer vols de dron. I l'any passat, per mitjà de gent que va venir també gratuïtament a fer vols de dron, ens va patrocinar i es va pagar ella, una parella, ells les despeses. Tenim unes imatges de dron fantàstiques d'algunes estructures, i tenim unes fotogrametries i unes qüestions visuals molt bones que mai haguéssim somiat que tindríem quan vaig anar jo la primera vegada l'any 94 amb una brúixola i un pal a situar quatre estructures.
D'acord. Per tant, no aneu amb el pic i la pala.
No, no. L'Institut Nacional d'Antropologia i Història cada vegada és més reticent a que la gent vagi a fer forats, per entendre'ns. I aleshores també comporta, el fet d'anar a excavar, en el cas de Mèxic, comporta que hagis de fer restauració i consolidació a la vegada, perquè no se'ls hi faci malbé. Aleshores, això encareix molt més els projectes. Aleshores, el fet d'anar a fer recorreguts en superfície, geolocalitzar restes d'estructures o fer vols de dron, no afectes l'estructura. I, per tant, és més senzill i és més econòmic.
I malgrat que, per tant, ens trobem davant d'una actuació molt poc intrusiva...
Sí.
Necessita uns permisos molt
evidentment,
estrictes.
Evidentment. perquè el govern mexicà, com qualsevol govern, aquí passa el mateix, és a dir, aquí nosaltres haurem de fer una obra al Castellot de Garraf, que tenim uns diners d'uns fons europeus gestionats per la Consell Comarcal i l'Ajuntament de Sitges i tal i qual, hem de demanar uns permisos, i sense els permisos i l'acreditació de qui ho porta, no ho pots fer.
No hi ha res.
Perquè si no, qualsevol persona ho podria fer. Aleshores, no té cap sentit. El que passa, les autoritats mexicanes són molt estrictes, perquè durant molts anys la gent ha anat allà sense tal, i pues, com a Egipte, com a Iran...
Han expoliat
Iran,
el que està escrit.
I ara són
escrit.
Molt estrictes, però tenim la sort de que, bueno, entenen les nostres limitacions de distància, entenen i són empàtics en alguns casos, i per tant ens tracten amb carinyo.
D'acord.
I per això podem anar-hi.
I tot i tractar-vos amb carinyo, teniu 11 dies per treballar.
No, senzillament perquè el dia 11 se'ns acaba. I jo no podia anar abans del 20, abans del 10, i els altres, clar, s'ha de fer un encaje de bolillos en castellà, vale, intentar encaixar les agendes de tots, i aleshores hi ha alguns que només poden anar la primera setmana, uns altres que només poden anar la segona, aleshores ho hem cobert amb altres investigadors de la Universitat Autònoma de Yucatán, de la Facultat d'Antropologia, que jo he donat classes i per tant conec molt bé el personal, i bueno, i ho fem d'aquesta manera.
Quantes vegades hi has anat allà?
A Mèxic, doncs mira, porto a Yucatán, porto anant des de l'any 89, doncs compta, 32 anys, 33 anys, un o dos cops l'any. És a dir, porto... Som més vell que les pedres que hi ha allà, quasi.
Sí, però... ja et coneixen pel nom.
Sí, perquè a més, clar, jo vaig començar a anar molt jove, vaig començar a anar amb un projecte espanyol fantàstic que hi havia, que es deia Oxkintoc, que és el nom d'una ciutat maia molt bonica, i després, arran de conèixer la gent mexicana, vaig anar amb mexicans. I després vaig anar a donar classe, després no sé què, i ara fem això. I per tant conec molta gent, molta gent a nivell professional, després amics i amigues i coneguts, i és un lloc que m'agrada molt, o sigui, em trobo molt bé. Fa molta calor, fa molta humitat...
Sí, anava a dir, allò és clima tropical, és, no?
No, és molt potent, a nivell sobretot d'humitat. El que passa és que anem en una època, doncs ara finals d'octubre, principis d'octubre i tal, que allà teòricament és el seu hivern, però és igual, estem a 35 graus, perquè l'estiu estan a 50, i a més amb un 80% d'humitat. O sigui, pots imaginar com aquí a Sitges, però suma-li 15 o 20 graus més. O sigui, passes el dia suant com un...
com un tuixó. Sí.
Com un tuixó, exacte. Però bueno, amb gust.
Per tant, tot això que esteu explorant, no ho esteu traient?
No, no. L'únic que vam fer va ser l'any 2019, vam fer una sèrie de sondejos, com a pous, vale?
Amb tots els permisos, evidentment.
Amb tots els permisos, sempre amb els permisos. Llavors vam obtenir una documentació, unes restes de ceràmica, que ens permeten tenir un marc general del moment que s'ocupa aquella ciutat. Vale? I amb aquest marc general, que ens agradaria fer més coses, de sondejos d'aquestos, tenim un context. Aleshores, la part que fem ara és fer aixecament topogràfic amb GPS, no del tamany d'una sabata, sinó del tamany d'un mòbil, i això ens permet saber l'extensió del lloc, que és molt més gran del que pensàvem, i conèixer una mica la tipologia de les cases on vivia la gent, i aleshores tu, en funció de la mida, de la distribució, etc., pots saber una mica quins grups socials hi havia, sense excavar. Nosaltres amb l'expectativa d'anar ampliant aquest plànol, a poc a poc, perquè després tota aquesta informació que agafem als GPS, una persona de Santander, de Cantàbria, un enginyer, ens ho aboca tot amb uns plànols de Google Earth amb un error de 5 centímetres. Amb la qual cosa tenim uns plànols fantàstics. La tecnologia és meravellosa.
I de què estem parlant? Ixbatún, què era?
Una ciutat.
És una gran, mitjana, petita?
Jo crec que hi ha uns atles de Yucatán que la consideren de rango 3 sobre 4. Vale. És a dir, que seria tirana petita, però això segons uns estudis que es van fer als anys 80. El que estem veient ara és que la ciutat és molt més gran del que es considerava inicialment. I aleshores, clar, s'extén molt. està en una zona molt particular, amb molts punts d'aigua, i nosaltres pensem que podria tenir una funció com ritual, o perquè l'aigua era molt important, l'aigua és molt important a les cultures de l'antiguitat i de l'actualitat, ara estem comprovant amb la sequera, no? Però amb els maies era molt important. I és una ciutat que té uns edificis, el més alt té 17 metres d'alçada, i l'any passat van fer la neteja a tota la part superior, hi ha unes imatges de dron i un vídeo i tot això molt xulo, però després hi ha tot un seguit de palaus més baixets, sobre 7-8 metres d'alçada, però de 30 metres de llarg per 12 d'amplada, és a dir, són edificis grans. Que a la part de dalt d'aquests edificis hi ha els edificis on vivia la gent que vivia en aquest centre religiós, cívic, digue-li com vulguis, no? I per tant ens interessa molt establir els vincles. Dintre del projecte també hi ha una part interessant que és d'inventari dels arbres, vale? Perquè estem dins una reserva de la vida, d'un parc ecoarqueològic, i aleshores ens interessen els arbres, a part de per la seva conservació, òbviament, perquè els arbres tenen una funció o bé d'ús com a fusta o bé d'ús medicinal. I els maies ja ho feien. Aleshores, ens interessa molt saber quins arbres hi ha, perquè podem vincular el passat amb el present, la continuïtat d'això. També hi ha un projecte, dintre del projecte, d'entrevistes a maies actuals vinculats amb les restes arqueològiques. I expliquen històries d'aluixes. Els aluixes són els esperits que viuen a la selva. És com les bruixes a Galícia, no? A veure les ailes, pues, t'expliquen com si realment... Aleshores, hi ha tota una sèrie de subprojectes vinculats al projecte que són molt interessants, i per això ens agrada anar-hi, perquè ens ho passem molt bé, a part que aprenem molt.
Per orientar-nos una miqueta, el Yucatán és Mèxic,
sí.
Però no és el Mèxic que veiem a les pel·lícules, per entendre'ns.
No, és a dir, Yucatán està al sud-est del país, tocant amb Belize, que és una excolònia britànica, amb Guatemala, i no és el concepte... O sigui, si vas a Cancún, sí. És Mèxic, el barret de mexicà, els mariachis, etc. Però Yucatán és un estat, i a més és una península, és a dir, Yucatán és un espai geogràfic, i a més és el nom d'un dels estats del sud-est de Mèxic. Vale? I té una cultura específica, i té una llengua maia que es continua parlant, i tenen uns costums diferents, en bona mesura, a la resta de la República Mexicana. Al segle XIX va haver unes votacions per veure si s'anexaven als Estats Units o no, perquè la comunicació era més fàcil amb la Florida i amb Cuba que amb el centre de Mèxic.
Que bo, per mar.
Per mar, clar. Vale? Aleshores, és una zona que també la parla castellana no és la parla del centre de Mèxic, és a dir, té unes especificitats pròpies d'una zona amb una riquesa cultural mil·lenària, igual que moltes altres parts de la República Mexicana.
I aquesta cultura, diguem, té nexes,
sí,
amb el lloc que esteu excavant.
Sí, és a dir, no, amb el lloc i en general. És a dir, tu a vegades veus una estela de fa 2.000 anys i veus una persona amb la que vas amb autobús al costat teu, i no hi ha dubte de que hi ha una continuïtat, perquè aquella estela i aquell senyor que hi ha al costat, o senyora, són la mateixa representació. Per tant, hi ha una continuïtat a nivell racial, a nivell cultural, a nivell lingüístic, a nivell de cultura material. Es continuen fent servir certes coses. Per exemple, nosaltres contem de 10 en 10, no? Ells compten de 20 en 20, igual que el calendari maia.
Que fan servir els peus, també?
No, els peus no. És un calendari que és vigesimal. És a dir, tu quan dius...
Però contem de 10 en 10 pels dits de les mans.
Sí. En 20 en 20, sí, possiblement sigui per allò dels peus. Però és molt interessant perquè, clar, tu comptes quants metres quadrats té la teva propietat, no? Tantes hectàrees. Ells compten amb mecates, que és un quadrat de 20 per 20. Aleshores diu, la meva propietat té 5 mecates, doncs saps que té 100 metres. I així un sinfín de conceptes, d'idees, de barreges, la llengua que parlen els pobles, els poblets com el que estem nosaltres, que estem a Tecal de Benegas, a Son Cahuich, els mayaparlants els hi costa molt parlar en castellà. Es fan un esforç, és un castellà que no té res a veure amb el castellà que es parla a la Ciutat de Mèxic o que es parla a Mèrida, que és la capital, perquè ells moltes vegades estan traduint del maia.
Són conscients del seu passat històric, arqueològic, i tenen voluntat de conservar-lo?
No sempre. És a dir, Mèxic és un país complex perquè hi ha dels millors museus del món a nivell d'antropologia. Són molt orgullosos del seu passat, però en canvi no protegeixen el seu present amb les minories, que no són minories, és a dir, per exemple, tot el que és el sud-est, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, etc., no sé quin percentatge és la població indígena, però és molt elevat. Aleshores, no hi ha una protecció. Hi ha una protecció des del passat, que no fan nosa, i que a més porten turistes a Chichen Itza, a Palenque, als llocs arqueològics, però en canvi, no dic que sigui una desídia, però hi ha menys preocupació per la qualitat de vida dels actuals. I dintre d'això entra que protegeixin molt els llocs arqueològics, però a vegades sense explicar-ho bé, a vegades sense implicar la població local, sense explicar-li per què fan això o per què no fan una altra cosa a nivell d'inversió de diners. No? És a dir, és un país complex a vegades amb aquestes coses.
Llocs com Xbatún deuen haver molts, no?
Molts, molts. Clar, compte, l'inventari de patrimoni de l'estat de Yucatán, abans del tren Maya, que està fent un tren pel mig que està destruint i trobant-se un munt de coses, hi havia uns 20.000 jaciments arqueològics, només a l'estat.
20.000?
20.000. Clar, això inclou des de tres plataformes a sobre d'un tronet, és a dir, un poblet, bueno, una pedania, diguem-ne, fins a Chichen Itza. Llavors, clar, dintre d'aquest marge entra tot.
El que vulguis.
El que vulguis. I a més entra des de prehistòria, paleontologia, és a dir, és una zona molt rica a nivell cultural, igual que ho són bona part de la República Mexicana. Aleshores, clar, tenen un problema de com es gestiona, dels recursos, bueno, el que li passa a Itàlia, no? Itàlia té tal quantitat de patrimoni que s'haurien de gastar un 90% dels pressupostos
només a manteniment.
Només a manteniment de Roma. No? Jo que he estat treballant a Roma, doncs, clar, és que és...
Quan en tens tant, la feina és...
Clar, la feina és no ja investigar-ho, sinó mantenir-ho, que no se't caigui a terra.
Tot i que, en el cas aquest que estàs comentant, el Yucatán, tot està sota terra, o molta cosa hi ha sota terra, no?
No, sota terra no, és a l'inrevés, si em permets. És a dir, clar, aquí en arqueologia, quan tu vas a Darro, per exemple, els murs estan des d'on tu trepitges cap a baix.
Correcte.
Vale? En canvi, aquí, els edificis són tan grans que els veus.
D'acord.
Estan del nivell que tu trepitges cap amunt. Aleshores, tu vas caminant, clar, i vas veient com una sèrie de monticles i els pots anar situant, dir, aquest, aquest, aquest i aquest, perquè estan tots del nivell que tu trepitges cap amunt, vale? Aleshores, és més fàcil de visualitzar.
Tot i que això,
digues,
per fer-nos l'efecte, a la selva, no?
Sí.
És a dir, allò tapat pels arbres.
Exacte, clar, clar, clar. Aleshores, per poder fer, per exemple, els vols de dron que van fer l'any passat, és a dir, per l'hora i mitja i hora i mitja de les dues bateries del dron per poder volar, i va fer l'aixecament de quatre edificis del centre, vam estar una setmana i mitja desbrossant vegetació. Perquè, clar, perquè pugui volar el dron, li has de treure la vegetació, li has de treure les lianes, li has de treure tot, perquè pugui fer, es diuen finestres d'entrada, per poder moure's a dins i després poder sortir. I llavors, clar, has de fer un treball de desbrossament de vegetació molt intens. Perquè si no, corres el risc que el tron ensopegui amb una branca, es trenqui o qualsevol cosa. Aleshores, és una feina que van estar els treballadors. Nosaltres contractem 6, 7, 8 treballadors que es dediquen a fer aquesta feina. És a dir, a desbrossar, a netejar de vegetació per poder fer això, o en aquest cas, en aquest any, que també farem algun vol de dron, faran la mateixa feina, però d'estructures més petites d'aquestes on vivia la gent. O sigui, no tant monuments més grans, sinó estructures més assimilables a el que veiem nosaltres aquí,
d'acord,
que és on vivia la gent.
Però tot això, per tant, perquè ens fem la feina, sí, entremig d'una selva...
Al mig d'una selva.
Frondosa.
Molt frondosa. És a dir, nosaltres l'any passat vam netejar molt bé els edificis i aquest any, quan anem, estaran igual que estaven. Igual.
Ai, ara em permetràs la pregunta. Hi ha molts bitxos per allà?
Molts.
També. Els que vulguis, no?
Molts. És a dir, hem vist... Per exemple, l'any passat vam portar un coatí que el van enxampar els treballadors.
Què és un coatí?
Un coatí és un animalet amb unes ungles importants, però com que ells estan acostumats, allà veus cèrvols, veus serps. Si tens molta sort, pots veure un jaguar, si tens molta sort, però estan molt endins de la selva. I després ocells, tots els que vulguis, i el coatí el van agafar de la cua. Era petitet perquè cada dia quan passàvem pel camí es passava una família. Trrr. O sigui, el pare, la mare i tres o quatre cries. I van agafar un així de broma per portar-lo així agafat. I és un animal que, clar, té unes urpes i et mossega, és una cosa així. O sigui, deu tenir uns 40 centímetres. I bueno, juguen amb ell. Hi ha escorpins, hi ha taràntules... Bueno, hi ha una fauna variada. Però bueno, has d'anar en compte, ja està.
I això és lluny de tot arreu?
Sí, mira, nosaltres estem en un poble que hi ha una periodista que ens deixa a casa seva. El poble es diu Soncawich. Aleshores, ens passen a buscar a les 6 per Soncawich i arribem al lloc a les 8.
2 hores de trajecte.
Per fer 15 quilòmetres.
15 quilòmetres de la casa. Casa.
Sí.
Sí, 15 quilòmetres, 2 hores, sí, gairebé es podria anar a peu.
Moto... Ells van, alguns treballadors van amb moto perquè és més ràpid. Perquè clar, és la selva, és pedra calissa i bom. A mi m'han portat amb moto i clar, acabes amb...
Rebentat.
Acabes molt cansat del seient. Vale? Llavors ens havíem plantejat llogar motos i que cadascú anés amb moto. Però clar, nosaltres portem estris, portem coses per fer plans, portem el dron, clar, no pots anar al mig de la selva carregat com un xerpa. Vale? Una altra cosa és que no portis res. Aleshores, clar, el lloc està molt endins i és molt agradable perquè ja no estem acostumats a sentir el silenci, no? I sobretot a que no truqui ningú.
No hi deu haver cobertura, ja.
No hi ha cobertura. No, hi ha cobertura només quan et puges a dalt de tota la piràmide de 5 metres, de 17 metres, hi ha cobertura.
D'acord.
Per això no puja sovint perquè no truqui ningú a vendre't res.
Sí, que és aquesta és l'altra. Ara passareu 10 dies. Teniu teca per rato?
Home, tu compta que és una ciutat que hi ha 25 edificis grans d'aquestos que t'explicava. I després nosaltres pensàvem que eren aquests edificis grans i poca cosa més. Ara estem veient que 500 quilòmetres en totes les direccions hi ha plataformes d'aquestes. És a dir, que hi hauria un nucli i després la gent, com amb un extraradi, per entendre'ns, viuria més o menys a prop d'aquest nucli. El que volem fer amb aquest any, l'any que ve, etc., és anar omplint aquest plànol de Google Earth de totes les taques, diguem-ne, d'on hi ha plataformes d'aquestes per saber realment quina és l'extensió. Per tant, tenim temps. Sí,
sí que no... No us l'acabareu.
No. No hi ha ciutats mai excavades completament. És impossible. És impossible per l'extensió, és impossible perquè moltes d'elles estan ficades molt a dins i la logística i el cost d'excavació, etc., és complicat. I, per tant, molts projectes d'investigació, sobretot mexicans, el que fan és projectes de llocs que és relativament ràpid es puguin obrir al públic.
D'acord.
Clar, aquest està molt lluny i és difícil que la gent vagi, a no ser que siguis molt interessat i ens ve gent. Ens ve gent i expliquem.
Que bo.
I ja està.
Per tant, clar, evidentment, l'estat mexicant i l'estat de Yucatán no tenen els recursos que s'haurien de tenir per intentar, doncs, això, investigar sobre aquests llocs sempre, i estan expenses una miqueta d'això de que...
Bueno, és a dir, ells tenen, l'INA, l'Institut Nacional d'Antropologia, té uns diners, diguem-ne, per mantenir llocs arqueològics, o sigui, hi ha una diferència entre sitio arqueológico, en castellà, que vol dir un lloc obert al públic, ¿vale? I, no sé com definir-ho en català, seria llocs que estan en procés d'investigació, ¿vale? I que no estan oberts al públic. És a dir, allà no hi ha una entrada, un tíquet, un senyor o una senyora a l'entrada, no, no hi ha res d'això. Allà nosaltres arribem...
Ni està ballat ni res, no?
Bueno, quan entres al parc, que és una reserva,
sí,
entrem, però no, no hi ha un guia que expliqui res. Si a mi em ve algú, li explico jo, si estic allà. I l'explico el lloc, igual que faig les visites aquí al casc antic, però més fauna, vale? però no hi ha. És a dir, perquè aquest lloc pogués estar obert al públic, musealitzat, consolidat, això jo no ho veuré. Una altra cosa és llocs com aquests que et dic, Chichen Itza, Uxmal, Palenque, que s'ha fet una infraestructura, per exemple, a Chichen Itza hi ha un aeroport que pots aterrar.
D'acord. I així,
vale, i Palenque, tres quarts del mateix.
Perquè l'interès també és que vagin molts visitants, deixin divises,
exacte,
que permetin també, en certa mesura, mantenir tot allò.
No, clar, clar. És a dir, una part és pel benefici i pel manteniment del lloc. Clar, estem parlant de Chichen Itza, no sé quanta gent va cada any, però clar, després de la pandèmia suposo que anirà més gent. Però clar, potser van... 5-7.000 persones l'any o una cosa així.
Per tant no, anava a dir, no hi veus un final en això, és un...
És a dir, nosaltres el que hem fet és posar aquest lloc al mapa,
ja està.
Vale? I les investigacions que fem les estem presentant a congressos, per exemple, el primer article vam publicar aquí, a Catalunya, a la revista Sapiens, després vam publicar en una revista molt bona de difusió arqueològica a Mèxic, aquest any, bueno, l'any passat ho vam presentar en un congrés a Campeche, aquest any a Guatemala, és a dir, a poc a poc anem avançant a partir del resultat de l'estudi, dels estudis que anem fent, anem presentant-lo en congressos, que és la manera d'actuar analíticament. O sigui, la ciència funciona a base d'això, no a base de Facebook, Twitter i Instagrams, funciona a base de publicacions en revistes.
I al darrere teniu mecenes.
I al darrere tenim, gràcies a, en aquest cas, a l'empresa Sunway, d'aquí de Sitges, i després amb aquesta persona que també el recolza, i és la manera de... Sempre hi ha gent sensible, és a dir, i aquest és un projecte que té un component social molt important, és a dir, més enllà de que siguem uns quants friquis que anem allà, això és d'alguna manera recolzar els treballadors que venen allà, que tenen una economia molt precària. La majoria d'ells són o fusters o lampistes o tal, i fa uns anys es van ajuntar tots i van adquirir una sèrie de terrenys i van formar un parc ecoarqueològic que no es pot construir, ni es pot conreuar, ni es pot res. I aquesta ciutat d'Esbatum està dins aquesta reserva. Llavors aquesta gent porta gent a visitar-la, porta gent en bicicleta, bueno, exploten, diguem-ne, aquest recurs, i Esbatum està dins d'aquesta visita, i és un lloc molt agradable. Hi ha cenotes per banyar-te, pots anar en bicicleta, pots anar a cavall, vale? I és un lloc molt... Pots acampar de nit, si vols.
Quanta gent devia viure en el màxim esplendor a Esbatum?
És molt complicat. O sigui, es calcula que uns 10 milions.
Això, el Yucatán sencer.
El Yucatán.
Ah, no. No, et preguntava
per la ciutat. Esbatum, sí. És molt difícil. Primer de saber l'extensió.
Que encara no...
No la sabem.
Imagina't.
I després tu, per saber la demografia històrica, que és això que tu preguntes,
sí.
En el cas de Mèxic és més fàcil, perquè en el moment que arriben els espanyols, al segle XVI, comencen a comptar la gent que hi viu. Això es diuen tasaciones. Tassen. I aleshores, com que aquesta gent pagaven impostos, a la corona li interessava molt saber quanta gent vivia. I cada cap de família està comptat. Doncs hi ha tants caps de família. Com que saps la mitjana, més o menys, que la família estava formada per pare, mare i tres fills, doncs pots calcular més o menys. Però clar, per això has de saber l'extensió del lloc. Has de saber quantes cases hi ha. Has de saber més informació de la que tenim. En aquest moment seria impossible dir-te algo seriós.
D'acord. En qualsevol cas, hi havia classes altes i classes baixes, no?
Sí, sí, clar.
Això, com a totes les societats.
Com a totes les societats, és a dir, els maies tenien una mena de sistema de parentesc de llinatges d'emperadors, que es deien Ahau, i després hi havia tota una classe burocràtico-administrativa, després hi havia comerciants, militars, etc. I la base, com sempre, de camperols.
Camperols i treballadors agrícoles.
Exacte. I aleshores, això, per això ens interessa veure aquestes cases, la tipologia, perquè podem diferenciar. A partir de les superfícies, de la complexitat, tot això ens ajuda a entendre una mica tot això.
D'acord. Tot això que després van arribar els espanyols i va acabar com va acabar.
Bueno, alguns llocs ja no estaven habitats en el moment que arriben els espanyols, uns altres sí. Definitivament no van ajudar, però bueno, sí, tampoc podem fer res.
No, evidentment.
Fa 500 anys d'això i...
Ixbatán, o Ixbatún, hi van arribar els espanyols o no ho sabem?
No ho sabem. Hi ha un període que s'ocupa entre el 300, entre el 200, més o menys després de Crist, i el 1000, amb algun interval que no s'ocupa, i després s'ocupa abans de l'arribada dels espanyols.
D'acord.
Per tant, arribar als espanyols, nosaltres pensem que ja no estaria ocupat.
Bueno, doncs, tot això, entre el 10 i el 21 d'octubre...
Sí, aprofitem i optimitzem molt bé els dies, molt bé els recursos, i després sempre fem alguna... Sempre fem una xerrada aquí a Sitges, òbviament.
Per fer la presentació.
I a d'altres llocs allà també ho fem, al poble, a la Universitat de Yucatán, el màxim de difusió.
Doncs, Joan, un any més, bon viatge.
Moltíssimes gràcies, Joan.
Bona feina, que vagi tot molt bé, que trobeu moltes coses. Us ho passeu bé, perquè en el fons també una miqueta és això.
Sí, és una manera estranya de passar-vos-ho bé, però bueno.
Però sou arqueòlegs.
Sí.
Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé. A tots vostès, ho deixem aquí. Moltes gràcies per l'atenció i fins demà.